L'hora negra. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, moment per Maica Navarro. Bon dia i bona hora.
Què tal?
Que sempre ve amb els seus dossiers, els seus retalls de premsa de fa una pila d'anys, perquè...
Les meves carpetetes.
Sí. De fet, fa unes setmanes al suplement parlàvem amb gent que col·lecciona coses. Tu tens alguna mena d'afició d'aquesta mena? Tu ets de les que a casa teva tens una biblioteca amb retalls de diaris antiquíssims o no? O amb l'era digital tot això t'ho has pogut estalviar?
Durant molt de temps guardava coses en paper, però amb les diferents mudances he anat perdent. Però sí, guardo, tinc un arxiu periodístic, diguéssim, tinc carpetes amb determinats papers oficials de determinats casos que per mi han sigut molt colpidors. Doncs, per exemple, el d'avui, la Cristina Bergua, de la separació de la Cristina Bergua, en tinc un parell de papers que guardo, doncs, i cartes de gent, cartes de presos. Un dia et portaré cartes que he rebut de presos. Saps que amb el pres que més cartes em va escriure, Dieguito el Malo.
Doncs ara n'hi ha uns quants de presos. Vull dir que era segurament sí. Un dels últims que m'esperava escoltar.
Sí.
Avui marxem fins l'any 1997. Ens ho avançava la Maica Navarro. Parlarem del cas de Cristina Bergua, 9 de març de 1997.
El dia que la Cristina no va tornar a casa era un diumenge de fa 20 anys. Mai arribava tard a sopar sense avisar. 5 minuts després, el seu pare sortia cap a la comissaria. Li van dir que tornés l'endemà. Van paperar Cornellà de cartells amb la foto de la seva filla de 16 anys i al cap d'uns quants dies també totes les ciutats veïnes. Quan va voler posar un rètol a la comissaria de l'Hospitalet, li van dir que no sabien res de la desaparició.
La Cristina Bergua va desaparèixer el 9 de març de l'any 1997, per tant, han passat 21 anys i encara no se n'ha sabut res més des d'aleshores. Anem a pams, Maica, qui era la Cristina?
Doncs la Cristina Bergua era una jove de 16 anys. Aquella setmana feia 17. Volia ser tantes coses, perquè la seva mare, la Lluïsa, encara manté el mateix pis on han viscut tota la vida i encara està intocable l'habitació de la Cristina. Té les seves nines, la nina de la comunió, una guitarra que havia començat a tocar en aquella època, una figureta que li va portar el seu germà de la mili, de quan els germans grans feien la mili i portaven una nina vestida de militar, alguns discos de heavy que començava a tocar. I bueno, la Cristina va tenir una relació sentimental amb un noi des de feia 3 anys, amb el Javier Román, que era més gran que ell. Als pares no els agradava molt, però vaja, sempre havien donat molta independència als seus fills. I la Cristina aquell dia havia anat a veure, era diumenge, havia anat a veure el Javier Román, el Javier, per deixar-lo.
I aleshores, aquell mateix dia va desaparèixer.
Aquell dia no va tornar a casa, era molt puntual i molt disciplinada amb les hores que els pares li deien d'arribar a casa. No va arribar, els pares es van mosquejar, la mare es va quedar amb les altres germans, i bueno, i el Juan va anar a la comissaria, i era aquella època encara, ara ja no, que quan tu arribaves i deies que la teva filla no havia arribat a casa, deien, esperis 24 hores i després torni i denunciï. Allò es va convertir en una mena de llegenda urbana que es va instal·lar, que fins i tot molts policies, com aquest que va atendre el Juan Bergua, li va dir, però era inexistent, era mentida, mai s'ha d'esperar.
Per tant, d'entrada, el primer sospitós, la parella que tenia previst deixar, Javier Román, una parella que era més gran que ella.
Sí, era uns 10 anys més gran que ella, i sempre amb una desaparició inquietant com la de la Cristina. És veritat que bueno, passen aquelles hores, torna, denuncia, el pare comença a posar cartells. El pare què fa al primer moment? Doncs trucar amb la persona que havia anat a veure la seva filla, amb el Javier. En aquella època no hi havia telèfons mòbils, se'n va a casa seva a veure'l. Diu que la Cristina, que han parlat i que l'ha deixat molt a prop de casa seva cap a les 9 del vespre i que no sap res més. Tampoc hi havia les càmeres de seguretat als carrers que hi ha ara. O sigui, no hi havia moltes de les coses que hi ha ara. En qualsevol cas, comença una investigació primer de la comissaria de la Policia Nacional de Cornellà i després, més tard, quan la investigació ja és molt inquietant i hi ha sospites que pot haver-hi una acció criminal, és el grup d'homicidis de la Policia Nacional de l'època qui s'encarrega de la investigació. A més, una investigació en la que es van deixar... O sigui, en van invertir moltes hores i van prendre moltíssimes ganes. I tot això ajudats perquè en aquell moment la jutgessa que instruïa i que dirigia la policia era Maria Sanahuja, una jutgessa que després es va convertir en decana dels jutges de Barcelona i que va donar als policies totes les eines que volguessin per investigar. El Javier Román es negava, deia, negava qualsevol implicació amb la desaparició. La policia no va trobar mai cap indici directe per acusar-lo de la detenció. Els interrogatoris va ser una mena de pedra inquebrantable que mai es va derrotar, mai es va derrumbar, i fins i tot la Maria Sanahuja, la jutgessa, va autoritzar a la policia coses que ara són gairebé impensables.
Micròfons ocults.
Doncs, per exemple, exactament, el Javier Román vivia en una habitació a casa dels seus pares i la policia va aconseguir entrar a la casa del costat, a l'habitació que feia paret en paret amb la que era del Javier Román, i omplir aquella habitació de micròfons, petits micròfons ocults, amb què durant 24 hores, durant moltes setmanes, el van estar escoltant les 24 hores del dia, perquè, insisteixo, no hi havia telèfons mòbils en aquella època, per saber si deia alguna cosa que pogués portar, alguna pista que portés fins a la Cristina.
Avui a l'Hora Negra del Suplement amb la Maica Navarro estem recordant la desaparició, ara fa 21 anys, de la Cristina Bergua. De fet, no n'hem sabut res més des d'aleshores, però sí que durant aquests anys han aparegut moments crucials. No va aparèixer una pista important en aquest cas. Algú va enviar una carta anònima dient que havien llançat el cos de la Cristina a les escombraries. Això quan va passar exactament?
Això va passar poc després de la seva desaparició. Encara la investigació estava sobre la tutela del Cos Nacional de Policia, amb aquesta jutgessa que parlava, i la jutgessa no va tenir cap dubte, va dir... Si ens han dit, a més era un anònim que estava escrit, recordaré tota la vida que el segell era, el Matasellos era de Cornellà, per tant algú ho havia escrit des de Cornellà, i a més deia alguna cosa així com volia que s'acabés el patiment de la família, i la Maria va demanar a la Policia Nacional, amb la Policia Científica, que anessin al vertedero de Cornellà, que ara ja està tancat fa anys, però en aquell moment es calculava que s'abocaven gairebé 2,5 milions de tones de Salles, o sigui, era una cosa, una barbaritat, era gairebé impossible, però bueno, es va anar cap allà i durant setmanes van estar retirant brutícia perquè havien d'arribar allà on els camions de les escombraries que passaven pels voltants de la casa de la Cristina i del nòvio de la Cristina, es calculava que en el seu recorregut d'aquests camions deixaven la brutícia. En aquests moments, ara és més fàcil, perquè els camions de la brutícia de les ciutats més importants recullen les escombraries i tots tenen una mena de xip, i la policia pot saber perfectament aquests contenidors, a quin abocador han anat i en quin lloc de l'abocador més o menys estan, amb bastanta certesa a l'hora de remoure escombraries. En aquell moment era una feina gairebé impossible, però la Sanahuja va dir: escolta'm, no escatimem. Què va passar? Que
algú
malintencionat va filtrar als mitjans de comunicació que tot allò estava costant 50 milions de pessetes de l'època, 300.000 euros, que ho ha fet el càlcul al Nil, d'ara, i allò va provocar una mena de commoció, i la policia va haver d'aturar la búsqueda amb la impotència que va provocar, perquè els pares sabien que quedava molt poc per arribar al moment que els camions havien abocat allà, d'aquells dies coincidint amb la desaparició, però jo es va quedar amb res. I...
Aleshores, cas tancat fins l'any 99, per tant, 2 anys després de la seva desaparició, sense cos ni tampoc un culpable d'aquesta desaparició. Què passa amb aquests casos? Es queden aquests casos en un arxiu sense que no se'ls miri ningú, més enllà de la família que continua preocupada? Perquè, clar, les desaparicions se'n produeixen, i de casos sense resoldre també, no, Maica?
El 2008, Mossos d'Esquadra assumeix les competències de seguretat a Catalunya i la Policia Nacional li passa les carpetes a Mossos d'Esquadra aquests casos que estan per tancar.
És a dir, estem des del 97 fins al 2008 amb això?
Sí. Des del 2008 agafa Mossos d'Esquadra i la unitat de desaparescuts diu: va, comencem de zero amb els casos més inquietants. És el grup d'unitats desaparescuts, comencen, agafen tot el cas i li diuen a la jutgessa, a una nova jutgessa: escolteu, com ara tenim tècniques tècniques més importants perquè la ciència policial i criminal avança, reobrim el cas i tornem a mirar. I aquell anònim que havia arribat el van agafar i van trobar ADN de la saliva per tancar el sobre, però és un ADN que mai es va identificar amb ningú.
Havien passat 11 anys, no?
Però l'ADN està allà, en el sobre. L'ADN es continuava al sobre i es va... Però és veritat que, no, que cap dels membres de la família i de l'entorn es va cotejar. I aquella lletra es va fer, per exemple, que tothom de l'entorn escrigués en un paper la seva lletra per veure si coincidia amb l'anònim.
També el principal sospitós?
I el principal sospitós, però no va ser... No va... I fins i tot amb aquest principal sospitós, ell havia marxat a Santo Domingo d'una època, va tornar, se'l va detenir per tràfic de drogues, estava en una presó a Saragossa i els Mossos van anar parlant amb ell i van dir, voldríem parlar amb tu, hem robat el cas de la Cristina Bergua. I ell, amb un permís penitenciari, va dir, cap problema, m'apropo amb una comissaria de Mossos de Cornellà. I es va presentar amb una comissaria, i recordo hi ha un sergent de Mossos d'Esquadra, el Pere Sánchez, que es va entrevistar amb ell. I després parlava amb mi, deia, què? Sensacions. Diu, estic convençuda que en aquell moment no arribava a les 30 pulsacions. Fred, absolutament fred. Tota la nova investigació que va fer Mossos van arribar a la mateixa conclusió que la Policia Nacional, que l'únic responsable podia ser el Javier Romo.
Però no ho van poder demostrar.
No hi havia cap prova per demostrar-lo.
I ara ens situem, atenció, un altre nou salt temporal, febrer de l'any 2015. Per tant, ja han passat 18 anys des de la desaparició i apareix una nova pista. Quina?
I una nova pista, i és que la que en aquell moment era responsable d'Intersos, una associació que cuida i mima les famílies desaparescuts i ha fet molt bona feina per avançar tant policialment com a tot el tema burocràtic, doncs rep un anònim per e-mail en el que diu és que busquin el cadàver de la Cristina Bergua a la riera de Sant Climent i la llacuna de Remolà de Gavà, que allò eren uns antics càmpings. Es rep aquest e-mail. Aquest
d'un anònim, e-mail,
eh? Es porta als Mossos d'Esquadra. Mossos d'Esquadra torna a reobrir el cas i demana, bueno, investigar. Amb aquest anònim el que va fer Mossos és refer els passos, intentar saber qui havia enviat l'e-mail, des d'on i quan. I ho van aconseguir, van descobrir... L'e-mail de l'Intersos té un servidor a Alemanya. Via Interpol, Alemanya va donar la clau LTP de l'ordinador que havia enviat l'e-mail. I ens va portar això fins a un locutori de la Verneda, un dia molt concret, a una hora molt concreta. Els Mossos van anar a aquest locutori de la Verneda i aquest senyor el que va explicar és... Em sap molt greu, però els clients jo no els agafo nota de qui ve aquí a fer ús dels ordinadors. No tinc càmera de seguretat, això ha passat fa 3 mesos, no tinc ni idea qui va enviar aquest e-mail.
Qualsevol cas és rocambolesc, eh? Tenim l'adreça, la direcció des d'on es va enviar aquest correu, no?
Sí, popeye20@hotmail.com. En aquests moments han passat ja 3 anys, però mai està de més es tornar a repetir l'e-mail popeye20@hotmail.com. Aquesta persona va enviar un e-mail, no saben si ho va enviar amb coneixement de causa, tenint informació veraç o no tenir-la. Les pistes que ell donava, Mossos en va fer fotografies aèries, era una zona molt àmplia que demanava, havien patit moltes inundacions, es van revisar pous, rieres, amb resultat, de moment, infructuós. Però en qualsevol cas, alivia molt els pares de la Cristina, la família de la Cristina, a tota la gent que estima molt a la Cristina, però sobretot el Juan i la Lluïsa, el fet de que sàpiguen que hi ha un grup de policies, un grup de Mossos d'Esquadra, que l'arxiu, les carpetes de la Cristina Bergua sempre estan sobre la taula. Fins al punt que ara mateix, fa 4 dies, en aquella oficina, en aquella unitat d'investigacions, ha entrat un nou policia i, com passa sempre, una de les primeres tasques que té és, escolta'm, cas per resoldre, Cristina Bergua, agafa tots els legajos, totes les caixes, amb tot el que hem fet i torna-la a repassar. I es tanca en una habitació i comença a rellegir de zero, tot. I ell va notant tot allò que creu que ell ho hagués fet d'una altra manera. I amb això jo ho hauria fet d'una altra manera. Fa 4 dies he parlat amb el Juan i sí, el van trucar els Mossos per dir, escolta'm, hi ha un parell de coses que un nou investigador vol fer i ara d'aquí res tornarà a prendre declaració, perquè aquests casos mai es tanquen, mai es tanquen.
No ha prescrit el delicte perquè no hi ha cosa, entenc. Han passat 21 anys, però normalment els delictes prescriuen en 20 anys, no?
Sí, però aquí no tenim... Què ha passat amb la Cristina? No ho sabem. Hi ha una certesa pels pares, pel Juan, per la Lluïsa, de que la Cristina no picarà el timbre i entrarà per la porta 21 anys més gran. Però el dubte, la Lluïsa, cada cop que se'n va a dormir, s'acomiada de la seva filla. Perquè en el fons, no es vol creure que estigui morta. Els pares de la Marta del Castillo no han trobat el cos de la seva filla, però hi ha uns nois condemnats que asseguren que la van assassinar. Per tant, la Marta no pot descansar i no sabem on estan, i per això els pares la busquen desesperadament, però saben que és morta. Els pares de la Cristina ningú els ha dit encara què va passar. I aquests 21 anys, tot i que em deien abans d'entrar el Juan i la Lluïsa, ja saps mai que jo els conec molt, els vaig a veure, és aquella gent a la que estàs arrelada i ho estaràs tota la vida. Jo i tots els periodistes tenim les nostres famílies amb les que ens acompanyaran sempre. Diuen, cada cop ens hem acostumat més a viure sense la Cristina. Tenen nets, netes que juguen amb les nines de la Cristina. El quarto de la Cristina ja no és un espai inviolable, sinó que entren i juguen els nens. A la porta posa Cristina i es parla de la tieta amb molta normalitat. Però què ha passat amb la tieta? És veritat que és morta, segurament. Però i si no? I aquest dubte és el que els familiars dels desapareguts et mata una mica a poc i t'impedeix fer una vida amb normalitat.
Com s'atén als familiars de les víctimes desaparegudes, en aquest cas? Reben algun tipus d'atenció?
Sí, Mossos d'Esquadra va ser la primera policia que va crear una oficina d'atenció a les víctimes, a les famílies dels desapareguts. Està formada per un caporal i un mosso que està obert amb servei les 24 hores. Tenen el telèfon personal de totes les famílies de desaparegut, es truquen periòdicament i ells tenen la capacitat de trucar-los amb ells en qualsevol moment. Això és una oficina d'atenció i al marge hi ha la unitat central de desaparegut, que és la que busca policialment el familiar, i si no busques... busca saber què va passar amb aquell familiar. O sigui, la unitat desaparegut no busca tant el cos, sinó busca saber què va passar i qui va ser el responsable, Ramon Lasso. Mai van trobar els cadàvers dels dos últims criminals, però va ser condemnat perquè Mossos va demostrar que ell va provocar aquest assassinat. Doncs amb la Cristina hi ha un grup que continua investigant què va passar amb la Cristina i qui ho va fer, i un altre grup de Mossos que rep acompanyament, t'escolta, t'atén, et pregunta si tu has trobat alguna cosa o has pensat, és el teu interlocutor, et coneixen pel seu nom, de tant en tant et visiten a casa i fan doncs una feina d'escoltar, d'acompanyar, que saben que el Lluís i el Juan han sigut nets o que quan estan a punt de ser-ho, i una mica la trajectòria vital, que li encanta anar-se de tant en tant a la muntanya a agafar rovellons, que saben perfectament doncs que aquella guitarra era de la Cristina, que li encantava això de la música. Doncs això és el que necessiten els familiars. No sentir-se sols, no sentir que la gent no els entén, perquè el dolor que ells pateixen és molt diferent al dels pares quan algú assassina el seu fill. Perquè tu tens un relat, els pares de la Diana Kerr tenen un relat duríssim, tràgic, però saben que aquell dia la seva filla tornava a casa, un delinqüent la va agafar, la va intentar violar i la va assassinar i va tenir el seu cos amagat un any. Els pares dels fills desapareguts no saben què va passar i la incògnita, això és desesperant.
Maica Navarro, moltíssimes gràcies. Ens retrobem dissabte que ve. Una abraçada.
Una abraçada molt gran als pares de la Cristina.